A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a la tertúlia d'avui dimarts, i avui tinc dos tertulians amb experiències diferents i que serà una bona congeniació d'opinions. Jordi Fernández Pájaro, benvingut.
Gràcies.
Un plaer tenir-te aquí. Antoni Miralles, benvingut.
Bon dia.
Bon dia. Bé, una cosa que em ve ara a l'esperit per als sectors on esteu respectius, clar, fa pocs dies es va veure gent buscant, doncs, aliments en contenidors. Dic, ostres, dius, el sector de distribució que tu has estat molts anys, Antoni, dius, i Creu Roja, tu que ets el director, Jordi, dius, ostres, hi han hagut sinergies per tot el que era amb dates de caducitat curtes o coses així, per poder alimentar la botiga solidària, trobar un fons de distribució, en lloc de tirar-ho, no?, per dir-ho així. Hi ha hagut millora o encara hi ha punts que es tenen que millorar?
El problema fonamental de tot és la conservació. És a dir, normalment aquesta feina fa Càritas habitualment. Sí que n'hi ha campanyes de recollida d'aliments, sobretot a Nadal i en moments de punta, però la realitat és que no està sincronitzat el sistema d'aprofitament. Encara n'hi ha desbaratament per culpa de que no tenim tot el rodatge i tota la logística per fer-ho. Perquè, per exemple, n'hi ha solucions per la carn i per producte fresc que nosaltres en la botiga en un o dos dies d'antelació la traiem de l'aigua de l'estanteria, que a partir d'ahí podia fer-se, igual que fan restaurants, un procés de congelació que mantindria el producte perfecte per després consumir-ho dintre de la casa de la gent que ho necessita. I, però després la realitat és que no n'hi ha logística, després no tenen càmeres per conservar, i la realitat és que si no fas una campanya de recollida d'aliments és molt difícil fer tot el circuit si no estàs preparat per això. O bé perquè no hi ha producte, o bé perquè no es poden fer o no tenen inversió per fer les instal·lacions que cal, no? Perquè sobretot tot això es basa en el procés de congelació. Perquè la congelació el que para és l'oxidació dels productes, i això el que faria possible que carn i productes frescos al final arribarien a la casa del client sense problemes, perquè n'hi ha producte que encara nosaltres tenim que fer una redenció i tenim que enviar a destruir tot aquest producte, quan de l'altra manera s'aprofitaria i tindríem possibilitats de moltes famílies que menjaren carn sense que fent cap despesa més que la logística, no? Però és difícil de combinar. Nosaltres ho vam parlar en el seu dia i ni tenien càmeres, ni tenien elements de transport en fred, ni tenien un esquema de persones per fer-ho, perquè els voluntaris que van, no tots podem anar un dia a la mateixa hora, i el personal també que tenen tampoc és molt gran el número de persones que tenen. I això, si n'hi ha alguna voluntat en algun moment, perquè la realitat és que a 10 quilòmetres a la redona estan quasi tots els supermercats, per dir-ho d'alguna manera. Vol dir que el circuit no és molt llarg. El problema és combinar, és dimarts, dimecres, dijous, com arriba, com fan i com mantenen. Perquè al final l'únic que fa falta és una etiqueta, per etiqueta a sobre, en la data de congelació de cada producte, i a partir d'ahí tens 3 mesos per fer ús d'aquest producte, i seria molt positiu, però la realitat és que no hi ha possibilitats. Les coses, quan les han demanat, no ha pogut ser, i si algun distribuïdor que té que canviar la càmera no dona la possibilitat de la càmera que traurà aprofitar-la i posar-la a un espai que tinga a Càritas o qui siga, doncs la realitat és que no es pot fer.
Sí, a vegades és això, no, Jordi, que hi ha recursos, però per a organització humana i tal, doncs són malament desaprofitats.
I us diria, una mica, com diu l'Antoni, a un tema logístic, això és evident, perquè la conservació i tot això, doncs, ho és. Entenc que s'hauria també, o amb recursos, doncs, també es podrà arreglar, eh? El que passa és que jo potser afegiria també un tema de protecció jurídica. En un moment donat, parlant amb algun supermercat també, ells estan preocupats també pel fet de que en un moment donat, doncs, un producte que li falta 24 hores, 48 hores per la seva caducitat, que en un moment donat, doncs, tot i un procés de congelació ben fet, però que és lliure una família, i que després, quan no hi ha control d'aquest procés, doncs es pugui deteriorar i que acabi tinguent doncs, algun perjudici alimentari. I aquesta manca de protecció jurídica doncs, a vegades frena doncs, a certes iniciatives. No?
Bé, si són productes que es mengen sense cuinar, pues, pot passar. Però si es té que cuinar, el cuinar el producte, si té qualsevol tipus de contaminació, entre cometes, desapareix aquesta contaminació, i seria menys risc, entre cometes, sempre, perquè això n'hi ha que fer-ho ben fet, i això n'hi ha que passar els experts que vinguin a donar-nos una mica, perquè ara es pot medir tot, i es pot medir el tipus de contaminació, si n'hi ha contaminació, si n'hi ha, què contaminació n'hi ha, si està dintre els límits que està permet, però al final també és més voluntat de tots, i és voluntat de fer-ho, i possibilitat de tenir alguns diners per invertir en aquesta sèrie, perquè al final el que fa una furgoneta una persona i una càmera de congelació, i a partir d'ahí la resta és senzill, però bé, si no tens la càmera, si no tens la furgoneta i si no tens la persona, no es pot fer res.
Doncs sí, bueno, aviam, potser hem aixecat una idea que, qui sap, entre govern, entitats i tal, doncs es diu, doncs mira, continua. És cert que el malbaratament alimentari cada vegada està més conscienciat a la societat, o sigui, es veu en botigues, es veu també, potser en una altra botiga solidària també la gent doncs, que té necessitat n'està més que conscienciada.
Mira, nosaltres l'any passat vam atendre a 864 persones que van passar per la nostra botiga i la veritat és que bueno, la gent està conscienciada, complementem efectivament doncs, el banc d'aliments que té Càritas i avui en dia penso que amb els dos recursos el país estic convençut que està ben atès. No? Sí que és veritat que a vegades quan veig alguna foto amb algun diari al final em sorprèn perquè poden venir, estic convençut que Càritas també i se'ls ajudarà, vull dir que no és necessari doncs, que vagin amb un contenidor i vagin a buscar certs productes, no? Però al final la gent és lliure. No? Però sí que hi ha una consciència doncs, de minimitzar el malbaratament i inclús doncs, de que quan falten pocs dies alguns supermercats tenen un córner on ja posen doncs, alguns productes que li falten poc per la seva caducitat per intentar agilitzar la seva sortida. Penso que tots estem molt més conscienciats en aquest sentit.
Sí, n'hi ha campanyes internacionals de combatir el malbaratament, tant a Espanya com a Europa. Estan xifrats el número de quilos que es fan a malbé i l'import que es tira a les escombreries i n'hi ha una lluita molt important. En Espanya estan fent molta pressió, sobretot a la distribució estan fent molta pressió perquè tinguem molt clar el circuit per aprofitar el producte, tant com dius tu, un córner allí, que tenen allí el producte que si té 3 mesos de caducitat i li falten 15 dies, però el poses allí, el baixes de preu i a partir d'ahí allò funciona una mica millor. Però el tema és que ajustar la rotació a la venda pues no és fàcil i a vegades el producte al supermercat pues, arriba a prop de la data de caducitat. Ara en Momnefar està tot més informatitzat i et dones compte abans de que t'arribi un client en un producte caducat. Això ja et surt a l'ordenador, te surt que producte, si l'has introduït en la data de caducitat, pues ja te surt una alarma que diu tal producte, caduquen dintre de 15 dies, n'hi ha que treure's d'allí. I això també s'ha incluït també a tot el sistema informàtic de la botiga perquè sàpigues quan què producte caducarà i quan. I això fa que aprofitem una mica més, però de tota manera sempre n'hi ha arribar al final. Arribem al final, que falten 2 o 3 dies o 4, i al final van les escombreries i va un munt de productes a les escombreries. I això és el que n'hi ha que buscar. Però no només és això, en la fruita, per exemple. No? Nosaltres vam fer la fruita en un copet que tinga, la dona jo la compra. En un copet. La fruita està perfecta, està bona, saludable. Però és que si tu agafes i aquests productes que estan marcats, golpejats, que estan bons de consum, que estan bé perfectament, intenta regalar-les, la gent no els vol.
Això és això el que dius, Antoni, és dramàtic per un tema de consciència, perquè tu vas a mirar un pomer, un parer, un pruner, la fruita no és ni maca, ni brillant, ni esplèndida quan està sobre l'arbre. Després un concepte de consumidor que ens tenim de treure al cap que la posem massa maca, potser, els presentadors?
És anar acostumats a que si no està ben polida, la gent no la compra. Si té un copet, ja no la compra. Si té una poma en un copet, la poma es queda ahí fins que es podreix. Però l'agafaran o no l'agafaran. I això tu no veus a cap clienta que agafa una poma que té un cop i se la tira a la bossa. Mai. Llavors, està conscient de que n'hi ha de canviar una mica també, però és difícil de canviar, és difícil. Però ja et dic, regalant-la, regalant-la, després la bosseta que té un golpet, o esplates negres. Tu quan agafes les esplates negres, tens una bossa agafeta, intenta donar-los. Bueno, ningú els vol. I el plàtano per dintre està perfecte. Només el color i la... Això, claro, la consciència, la visió i lo que la cultura que han tingut de tot perfecte, tot... tu, una llauna en un cop, ja la pots treure de l'estanteria, que no n'hi ha a cap lloc. Tu no agafaràs una llauna en un cop, ni qualsevol producte en un cop, dintre de l'estanteria, encara que estigui ben tancat, que estigui perfecte, que estigui... Una Coca-Cola en un copet, ja no l'agafen, no l'agafen. O s'ha caigut a terra i s'ha doblat una mica el cantet de dalt, ja pots treure del dial que la gent no l'agafarà. I això, pues, bueno, pues, és veritat. Vivim una societat que més o menys ha tingut possibilitats de comprar el producte en bon estat i el que ha buscat és sempre la perfecció dintre del que és el producte, de qualitat, d'envase, de presentació, i al final el que tothom lo que té a l'ull és això. Després quan... Uf, no, esta no. La part, no? I això, canviar serà molt difícil, serà molt difícil.
El que diu l'Antoni, Jordi, a més aquestes persones que veuen això, segurament que el vehicle que tenen té alguna rascada, algun cop i tal, i aleshores dius, bueno, el teu cotxe perquè té rascades no l'agafes tampoc.
No, però és més greu encara. Tu vas al banc d'aliments i portes una llauna en un cop i no l'agafen. Perquè la família que va el vol perfecte. No li dones després la llauna en un cop, que no l'agafaran, Mira la consciència fins on arriba. I té necessitat, la gent que va al banc d'aliments té necessitat. Pues, com tenga una cop, esta no.
Caram, bueno, aviam si fem, gràcies a la tertúlia, evolucionar,
no?
Una miqueta de pedagogia, sí. No? Bé, dintre d'aquesta pedagogia, he llegit fa pocs dies que, bueno, dintre de tots els projectes de Creu Roja hi ha un projecte, no et tiraré massa de la llengua, d'un nou centre de dia per l'any vinent. S'està madurant, per dir-ho així, com
bueno,
la fruita.
Nosaltres sempre tenim la voluntat, doncs, de poder donar aquest servei a totes les parròquies, ho hem dit moltes vegades, ho continuem dient. La voluntat l'any que ve seria poder-ne tenir la possibilitat d'obrir-ne una altra, però ara per ara no tenim res lligat, així és que encara avui en dia no us podem dir res perquè no tenim res lligat.
Bueno, ja es farà, ja en bona voluntat, ja és una primera cosa que si no dius la voluntat no es fa. L'altra cosa que també us preocupa a nivell de Creu Roja és doncs aquests joves amb addiccions, en comportaments i tal, doncs aquí hi ha, perquè la tinc aquí sovint i si ens escolta aprofito per saludar-la, la Sandra Cano, d'Associació de Joves en Risc d'Andorra. Hi ha a vegades sinergies amb aquestes associacions Creu Roja per doncs, a tots aquests joves que, segons les seves addiccions, tenen una necessitat?
Hi ha molta col·laboració amb la Sandra Cano, amb l'Eva Tenorio, Projecte Vida també. La setmana passada vam fer un campus, bueno, unes colònies, concretament a Aina, amb el suport del mossèn Ramon, i precisament la Sandra va ser un membre de l'equip més i ens va donar un cop de mà, amb la qual hi ha una col·laboració total, sobretot perquè al final aquest col·lectiu vulnerable, sobretot de joventut, de joves, tots hi som sensibles, veiem la problemàtica, veiem doncs, que el país té recursos, però probablement n'han de tenir més, i el fet que doncs, cada vegada ells o nosaltres o Projecte Vida o qui sigui doncs, pugui donar que pugui sumar-hi doncs, un projecte, pugui sumar-hi uns recursos i uns esforços, ha de ser així. I com tu ben deies, el col·lectiu de joves, d'adolescents, d'infants, on són problemàtiques que no tenen res a veure amb la gent gran que ara mencionaves, és un col·lectiu que durant la Covid s'ha agreujat doncs, lo que ja existia i que malauradament doncs, ha anat a pitjor, no ha anat a millor. I aquí penso que necessitem entre tots doncs, posar-hi els recursos, prendre consciència, posar-hi els recursos perquè de ben segur que són necessaris i ells són, seran els primers que ens ho agrairan.
De lo que dius, Jordi, d'aquest col·lectiu de joves, i la Sandra ho diu moltes vegades, i la campanya que han fet, un gran enemic, per dir-ho així, pantalles, xarxes socials, mòbils, digitalització, són coses que potser nosaltres joves no hem conegut, però els d'avui dia estan més enganxats cada dia, tot l'agreujant que pot tenir.
Totalment. Aquest és un dels mals d'avui en dia. Per exemple, aquestes colònies de la setmana passada m'explicaven un exemple d'una noia que passava 9 hores al dia amb la pantalla. I ho tenia tan normalitzat. Us ho imagineu? 9 hores al dia davant del mòbil.
És una feina, quasi.
I a més, ho tenia normalitzat. Ens ho explicava com si fos lo normal. I aquest és el problema. Que arribem a normalitzar certs hàbits que no són normals. Vaja, que això us asseguro que no són normals. I, per exemple, a banda d'altres projectes que tenim, aquest estiu, si tot va bé i ho lliguem amb uns col·laboradors, participarem amb uns campaments a la Vall del Madriu on voldrem tenir uns nanos i uns nens i nenes desconnectats doncs, d'aquests dispositius i tenir-los 3 o 4 setmanes, ho hem d'acabar de tancar, doncs, per fer aquesta cura de pantalla o de tecnologia, de tal manera per intentar trencar aquest hàbit. No?
Sí, el que explica el Jordi, Antoni, és com, i potser la parada és violenta, no? Com un centre o un moment de desintoxicació que abans, bueno, ha conegut doncs, alcohòlics, gent molt lligats amb el tabaquisme o drogues, i us fa ara també hi ha un agreujant més, que són noves tecnologies, que també és una desintoxicació per a aquestos.
Sí, i la societat va molt. El problema és que la tecnologia va molt a pressa i la societat no va tant. No anem al ritme. Es sobrepassa a cada tecnologia a buscar les alternatives i solucions. El problema que jo veig és que la gent jove el té que buscar alguna cosa a fer. Perquè si la gent jove no té res a fer, té molt de temps i té una màquina al seu costat, el fàcil és enganxar-se a la màquina. Abans la gent llegia, o la gent feia jocs entre uns i altres, o ara estan quatre persones, estan a un museu i estan en el mòbil, en un museu, que estan mirant la no sé què, que estan mirant qualsevol cosa, i és... Jo l'última visita que vaig fer al museu, i estava la gent, estava sentada i estava mirant i estava en el mòbil enganxada i vaig fer fotos, perquè anava en la càmera i vaig fotos la gent sentada tot el museu allí per veure i aquells enganxats al mòbil, no? Tenim que buscar feina, és a dir, per una part això i per l'altra part tenia que infundir el tema de la cultura de l'esforç, és a dir, ara tot és gratis, tot és fàcil, tot arriba sense res i la gent pensa que la seva vida serà ser youtuber el dia de demà o serà... I això té que canviar. És a dir, la gent té que pensar que l'esforç i el premi o l'èxit està darrere de l'esforç. Si no hi ha esforç, el premi no arriba, l'èxit no arriba. I això l'han perdut de vista. Per una part, perquè tenim els pares que treballen els dos. Que això fa que moltes vegades el nano no tinga l'ull del pare, com diu aquell, a sobre per què està fent, què no està fent, com puc ajudar o com puc participar, perquè no és només ajudar, sinó és participar en les coses que pot fer el nano, no? I això es va deteriorant amb el pas del temps, se va despenjant cada vegada més la família, perquè cada un té la seva feina, un no té una feina, i al final es complica i tenim problemes de tot tipus en la gent jove. I el que n'hi ha que buscar és com donem feina a la gent jove, com anem una mica, s'avancem més nosaltres a la tecnologia per preveure què es pot fer i com es pot fer, perquè la tecnologia no és dolenta, el problema és el mal ús de la tecnologia i el mal ús de les hores que està fent aquell nano. Si busquem alternatives i busquem coses a fer que sí que puguen estar lligades a la tecnologia, però també serveixen per fer alguna cosa bé o per combinar alguna actuació de formar-se o de jugar o de participar o de fer, però tenim que anar una mica més, preveure què es pot fer o què es farà, i ara vindrà la intel·ligència artificial i serà més encara. Però és que estem en la porta de l'AI i i no saben ni què fer, ni en ella, no saben tampoc ni què passarà, i els joves que repercussió tindrà en la seva vida i, la seva, i en el seu treball, no? I si no s'anticipem és molt complicat, uno. I després, n'hi ha que... Tenim que tornar a humanitzar a la gent jove. És a dir, el cole, la tecnologia, i tot això està molt bé, però com no tinguem més esforç perquè tinguem més voluntariat, perquè tinguem més cura de la nostra gent gran, i els joves tenen que dedicar-se a cuidar i a saber i a humanitzar tot aquest procés. Si no, és molt complicat. Si no, és molt complicat arribar a tenir un jove que siga conscient, que siga responsable, que siga disciplinat, que... Totes aquestes coses que es van perdent si no tens temps per dedicar-li, si té moltes hores lliures, si no té res a fer, si no té un al·licient per estudiar, per fer o per treballar. Tot això es va perdent. Al final tenim una societat com la que tenim, pues que veus grups de joves al carrer, com un dia va el meu pare, tirant pedres als gossos, que no fan res, i al final tot això deriva en problemes. En un problema de, o bé d'hàbits que estan... que no porten a cap lloc, o bé també, inclús arriba un moment que les drogues i juguen un paper molt important en el desenvolupament d'aquesta gent. I ara, ja dic jo, conforme aquest grup de treball, per dir com fem que la gent jove treballi, o tinga feina, o tinga una cosa que fer després del col·le, després que siga socialment, que el faci millor. Perquè aquest és el problema. Necessitem que la gent siga millor cada dia. I això, com ho fem? És aquella la pregunta.
De lo que dius tu, dintre del col·lectiu de voluntaris, clar, vosaltres a Creu Roja teniu un ventall d'edats molt ampli, perquè es veuen joves també que tenen aquesta...
Sí.
Si em permets la paraula, filantropia, perquè és una miqueta de filantropia, que dius, també, no? Aleshores, potser som un cas una miqueta a part d'Andorra respecte a altres col·lectius de Creu Roja en altres països, o no? O és una miqueta equilibrat?
No. Al final, el mal que tenim aquí és el que tenim en tots els països. Nosaltres, quan ens trobem les carroses de d'altres països, passa exactament el mateix a tot arreu. El que passa és que potser aquí l'excepció és no posem tots en la mateixa bossa. Encara hi ha joves, doncs, que volen fer voluntariat i volen cuidar persones. Sí, sortosament, sí. Però el que diu l'Antoni és veritat. És a dir, la majoria de gent, sobretot de joves, bueno, doncs, han nascut amb la tecnologia, la velocitat de la tecnologia és increïble, llavors ells esperen també respostes immediates. Quan volen alguna cosa, volen ja. Jo me'n recordo abans, per veure una pel·li, però havies d'esperar que la fessin a la tele o al cine. En canvi, ara tot és online, tot és ja. Llavors, clar, aquesta cultura de l'esforç no hi és, ja s'ha perdut, i ens hem d'adaptar i hem de mirar a veure, efectivament, com fem per recuperar certs valors, no? Ara sí, jo també us haig de dir que aquí, doncs, el grau de solidaritat d'Andorra, bueno, encara hi és, hi ha gent, doncs, que fa voluntariat, hi ha gent, doncs, que, el que dèiem abans, que ho hem mencionat, doncs, que va fer les col·lectes de sang, quan fem recaptes d'aliments que n'havíem fet sortosament, ara no fa falta fer-ne tants, però n'havíem fet... i la gent es volque. És a dir, no hem de treure les coses bones que puguem tenir, però és cert que uns valors, bueno, pues, ja no són intrínsecs de la nostra societat, els hem anat perdent, no?
Ah, tu, sí, permets, tu, si tirem l'ull darrere a fa 30 o 40 anys en Andorra, la gent s'ajudava, la gent tenia la consòrcia, que quan un caia mal, al final els altres s'ajudaven, i teníem sistemes que aquella gent pobre, que era més pobre, o que tenia menys diners, o que tenia més problemes, al final s'ajudava i estava pendent l'un de l'altre, i l'altre del veí, i el veí de... Ara no sap ni què és el veí, ni on viu, ni què fa, ni si ve, si no ve, perquè has perdut aquesta humanitat, aquesta humanització l'has perdut. La gent és molt més egoista, la gent és menys generosa, i que tinguem gent que siga solidària i que participi, però n'hi ha un munt de gent que tu dius, escolta, el primer, tu coneixes la gent que viu a la teva finca? Ja no hi ha res, si té un problema, escolta, si el primer que tens és el veí, el primer que toca és el veí, tens un problema o el tipus, el que tens al costat és el veí, però si no el coneixes, et dona trucar-lo. Humanitzem una mica la vida, tenim, les persones són persones, per davant de tot. I a partir d'ahí tenim que canviar la nostra visió de jo, mi, me, conmigo. Jo, mi, me, conmigo està molt bé, però escolta que no, que és la gent, és la que està al teu costat és la que te podrà ajudar en un moment determinat. No vindrà una llum del cel i t'ajudarà, no, serà el que està al costat teu o tindràs que trucar a la policia o a algú, o a la Creu Roja o a algú que pugui tirar-te una mà, però si el tens al costat millor serà que esperes a que esté 30 minuts o que vinga per portar-te si te passa qualsevol cosa, el veí te porta en el cotxe en un minut i està tot solucionat i això també l'han perdut, aquesta generositat per part de tots de dedicar-li un temps al veí, a l'amic, a conèixer, a estar, a oferir-se, no? Sobretot oferir-se, i això també entre la societat s'ha perdut, no? I en un país petit com el nostre encara és més fàcil. Encara és més fàcil. En un país una mica més gran, escolta, canvi quin pugui i serà molt més complicat, no?
Malauradament, sí. Anem a publicitat i tornem a trobar doncs l'Antoni Miralles i el Jordi Fernández en qui nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
El 1969, l'home va trepitjar la Lluna. El 1989, va caure el mur de Berlín. El 1991, va néixer la World Wide Web. Hi ha fets que ho canvien tot. Ara, a Creant Crèdit Andorrà, llancem una nova app per oferir-te una banca més propera, més eficaç, més àgil, més còmoda, més actual. Nova app Creant, una app que ho canvia tot.
Increïble! A Epis en Carrefour, com més compres, més estalvies. Descobreix el nou catàleg amb preus imbatibles a totes les seccions. Com el tomàquet d'amanida a només 1 euro amb 99 al quilo, la bossa de 2 quilos de poma golden per només 2 euros amb 19, o l'estofat de vedella a només 8 euros amb 99 al quilo. I ara aprofita el 40% de descompte en moda d'esquí de la marca Brugi. Vine avui a Epis en Carrefour i estalvia tots els dies. Obert de 9 a 21.
La feina, l'estrès... Em prendria un cafè, un altre cafè... No, no, necessito simplificar, canviar.
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. Prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724 11 8. Fonts dispensadores d'aigua, Font d'Aigua, 724 11 8.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Jordi Fernández Pájaro, director de la Creu Roja, i l'Antoni Miralles. Bé, una cosa que hem sobrevolat, per dir-ho així, mentre estàvem xerrant abans d'anar a publicitat. Dilluns que ve, 15 d'abril, anem a dir 15 d'agost, 15 d'abril, campanya de donació al pavelló, a la Bombonera, per als que som aficionats al bàsquet. Bueno, em deies 238 donacions l'última campanya, o 236?
236,
exacte. No sé, el número no estava gaire lluny. Bueno, l'objectiu és superar-ho, no?, com es diu.
A veure, sempre hem d'intentar donar-nos un objectiu doncs, de superar-ho. 236 en un sol dia és una excel·lent xifra i el Banc de Teixits i de Sang de Catalunya sempre ens diu que les xifres d'Andorra són excel·lents. Ara, penso que precisament perquè són excel·lents hem de voler tenir la voluntat de continuar sent així i que no decaigui, no? I el que dèiem abans, que sigui un exemple de civisme, de solidaritat i un simple acte doncs, que tots podem fer, doncs, que sigui un acte tan senzill però que pot salvar vides, no?
I tant, és cert que, bueno, ho vam dir, em sembla, l'última vegada que has venir, perquè molta gent no ho sap, la sang caduca.
Sí, efectivament.
La que dones, no la que portes, sí, perquè sí. Si no hi ha gent s'espantarà. Però clar, ja, o sigui, es necessita una rotació d'estoc, per dir-ho així, amb més o menys importància.
Sí, 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 recordo bé, em sembla que era 7 dies de la sang, amb la qual constantment el Banc de Sang de Catalunya requereix doncs, que hi hagi aquesta rotació, que hi hagi entrada, evidentment hi ha sortida, però que constantment la necessita, efectivament.
Bueno, o sigui que hi ha oients... 15 d'abril, si no ho sabeu, aneu a la Em sembla que és a la pàgina web de la banca, també ho posa, i suposo que...
De les 11 a les 20 hores.
Exacte, o sigui que, bueno, queden poques passes, per el que tinc entès, sí. Perquè a mi m'ha costat trobar franja horària.
No, i el tema de, com deia antes Enric, com deia abans Enric, el tema de tenir l'agenda i poder agendar, sí. Fa que no esperes, que arribes allí i en un moment has fet, al final són 10 o 15 minuts, no tens que estar tot el dia allí. Si tu al final concretes la cita, arribes allí 10 o 15 minuts i ja està fet. Sí. I això també facilita molt més, i la gent el que li donava moltes vegades, li donava pena era, oh, tinc que estar una hora allí esperant. No, ara fa falta només a la web, arribar a l'hora, tu arribes a l'hora, t'agafen a l'hora, ho fas en 15 minuts i a casa.
Bueno, doncs ja ho sabem. Una cosa dintre d'aquesta part, no diria filantròpica, però del món social, una miqueta de preocupació per les baixes de personal i la reestructuració que hi ha a la Fundació de Meritxell, que doncs costa tenir un equip. No sé si vosaltres heu tingut alguna repercussió per a actuacions o serveis o complementarietat que podeu tenir per a aquestes dificultats que tenen.
A veure, jo us diria una mica també un tema que hem comentat abans. Nosaltres, bueno, amb l'Escola de Meritxell guardem una bona relació. Sí que és veritat que el tema laboral no el compartim. Mm. És a dir, ells tenen la seva plantilla i nosaltres la nostra, no? Aquí el que us deia una mica abans, que la recerca de professionals, sobretot sanitaris, bueno, és difícil.
És difícil.
Com a tot el país, vaja, que no és una excepció. Nosaltres no som una excepció. Tenir tots els perfils professionals, quan a vegades al país no hi ha mercat, doncs és difícil. I per això que una vegada intentes tenir la plantilla consolidada, intentes doncs, que no hi hagi molta rotació, perquè bueno, el mercat laboral és el que és a Andorra. No?
I, per exemple, el tema important és quantes persones penseu que treballen allí?
A la Fundació Meritxell? No ho sé, veus? Però jo sé que eren potser més de 200, un puc equivocar.
Efectivament, quasi 300. Mm. És a dir, no és una fundació que tinga de cuidar quatre i gestionar una plantilla de 300 persones en la dificultat que té l'escola, la gent, perquè tu no pots deixar la gent sense atenció, necessita 24 atenció, hi ha gent, després tot el tema que estan fent, que no sabem molt bé, que pensem en Meritxell i no pensem totes les coses que fa, i és molt ampli l'abanico de coses que fa, i gestionar horaris 24 hores, gestionar el número de persones que tenen al seu càrrec, les coses que fan, i això fa un esforç per part de tots, i sobretot en un ambient com el nostre, que no tens possibilitats de canviar o substituir una persona fàcilment. Vale? O tens una mica d'elasticitat i vas veient com articules les persones, les necessitats de la gent que treballa allí, en la necessitat del centre i la necessitat de l'Escola Meritxell, o si no, al final pues, n'hi ha una disgregació i al final el que fan és que la gent se'n va. I quan se'n va és molt difícil de substituir perquè són especialistes, són punts molt especialitzats i això fa més difícil d'ocupar, de trobar, no? Sobretot si imaginem que trobar una queixera, el que costa trobar una queixera en aquest moment, imaginem un sanitari. Això és superdifícil ara en aquest moment. I llavors, o tens una cultura, entre cometes, d'escola, de sacrifici, d'estar tots per a labor, de que d'aunar l'equip i que tenen un equip molt unit, igual que passa en la Creu Roja, si no vas fent coses perquè l'equip estigui unit, al final això es desmembra molt fàcilment i sempre n'hi ha, i jo què, i lo mío què, i al final tenim un problema important i sobretot que la gent se'n va, i si no és capaç de mantenir el talent, però després es complica molt, i en un escenari com aquest és molt difícil de veritat de substituir a la gent, i per això tenim més problemes.
I sobretot a la Fundació també, la relació entre el resident, la persona de terapeuta o dintre de l'equip, clar, hi ha un vincle que es pot fer més o menys efectiu, i també doncs, per la persona doncs, amb les deficiències que pot tenir, no pot entendre també que aquesta persona se'n vagi i el per què, o potser una part de culpabilització també indeguda, no? O sigui, moltes preguntes que a vegades són racionals o totalment irracionals.
Quan diuen el roce hace el cariño, això és una veritat molt gran, però també el roce el que fa és produir més roce i més tensió, i són 24 hores, i són moltes hores, i és molta gent, i això o ho gestiones bé o si no, és un factor exponencial. És a dir, si tu no eres normal i ja tens dificultat per tenir la secretària, el tècnic, i no sé, i és difícil, imagina tu una visió de 24 hores i tothom ahí treballant i tot en conflictes. Perquè si no hi haguessin conflictes tampoc passaria res. Però el conflicte està ahí. I si no saps també gestionar el conflicte i no tens un aparat o un sistema per gestionar el conflicte, el problema està a la porta sempre.
I complementar lo que de l'Antoni, que té tota la raó, són perfils, bueno, molt intensos, que a vegades efectivament creen un vincle, que quan falta una persona doncs els hi trenques uns esquemes, això provoca unes reaccions. Són perfils, bueno, ja us dic, molt intensos i que realment has de tenir vocació per poder-hi dedicar. I aquesta cultura de poc esforç a vegades fa, bueno, que aquesta intensitat no és fàcil d'encaixar per tothom, eh? I per això la dificultat de trobar, ja no només que tinguin la carrera, sinó que encaixin també doncs, amb la feina, amb aquest col·lectiu doncs, tan sensible, tan fràgil, i per això aquesta dificultat també.
Sí, i a més que aquest col·lectiu, doncs, segons la persona, també té una possibilitat doncs, de millora, de creixement, d'una certa ocupació externa, perquè també doncs, hi ha residents que tenen alguna activitat externa. Clar, tot això fa, com deies tu, Antoni, un complex, diguem, multifuncional molt diferent i molt complicat.
Si no tens un equip que gestiona tot això, que gestiona el conflicte, les persones, perquè va tot lligat, allà està el salari, el temps, les guàrdies, les institucions, quan algú cau malalt i no te'n pots anar perquè el que tenia que sortir de tu no ha vingut i el malalt està allí. I tot això ho comprens i tens una mica de visió i això també el jefe també fa una mica de vaselina perquè estigui tothom content, o sigui, la realitat és que és una fricció contínua i si això no ho cuides molt es complica. Passa el mateix als supermercats. Als supermercats passa fonamentalment per el tema els horaris amples, tots els dies a treballar, tot el que tu vulguis, però els salaris tampoc són molt alts. Ja, o tens un lideratge molt clar i tens un esquema de solució de conflictes entre l'equip, que tingues tu un esquema de que tens un conflicte, agafa l'equip, senta l'equip, què fem, com ho fem, què podem fer, com ho millorem, i si no va més participatiu i és més ordeno i mando, al final la gent es cansa perquè ja estic fart i la gent se'n va i tens una rotació més alta i això es nota. Però per això necessita també que tinga aquesta consciència, tot l'esquema de comandaments, de fer com fa fàcil tot el sistema perquè no siga després tan d'errors i tan de conflictiu.
Doncs sí, lo complicat és l'humà, com diem sempre.
Sempre.
Doncs bé, això doncs ho hem tancat per avui, ha passat molt ràpid amb vosaltres.
Sí.
Jordi Fernández Pájaro, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies per convidar-me.
I ens veiem el dia 15.
Fet.
Per dir-ho així, els que hi sereu. Antoni Miralles, merci per la teva presència.
Moltes gràcies. A vosaltres.
I nosaltres ens tornem a trobar demà per la Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.